Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. Iniciem una nova edició del Grans Amics de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui volem parlar-vos, com sempre, de les qüestions que més interessen al col·lectiu de la gent gran, però la nostra portada avui també la volem dedicar a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, com són els infants. I és que Justícia i Pau s'ha adreçat aquests dies al president del govern espanyol i també al ministre d'Afers Exteriors per tal que l'estat espanyol ratifiqui el més aviat possible el nou protocol del conveni de drets de l'infant. Aquest protocol, aprovat el 21 de desembre passat per l'Assemblea de Nacions Unides, faculta als infants que siguin víctimes de vulneració dels seus drets humans per tal que, després d'haver reclamat sense èxit davant dels organismes estatals, puguin adreçar-se directament davant del Comitè Internacional de Drets de l'Infant. Aquest comitè, que va ser creat pel mateix Conveni Internacional de Drets de l'Infant a fi de vetllar pel seu compliment, podrà obrir una investigació sobre els fets, proposar-li a l'Estat implicat les necessàries mesures de protecció i, finalment, també emetrà un dictamen sobre el cas amb observacions i també amb recomanacions als estats implicats.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
Comencem, abans, però us recordo, com sempre, les vies que teniu per comunicar-vos amb nosaltres a través del contestador automàtic al 93 al 409 27 77 i també a través del correu electrònic gransamics@radioestel.cat. Comencem els divendres, com sempre, saludant en Marçal Mora. Marçal, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui amb en Marçal fem l'habitual secció d'informàtica per parlar avui del Gmail, oi?
Sí. M'he trobat en moltes ocasions, però especialment aquesta setmana passada, que havia gent que feia servir el correu, un correu específic del Gmail, no del Yahoo ni d'altres, i es trobaven que enviar i rebre missatges ho sabien fer, però la majoria de botons que tenia a disposició el Gmail no els sabien fer servir. I avui m'agradaria fer una breu explicació, ja sigui per ràdio és una mica complicat, de per què serveixen els principals botons del Gmail.
Segur que...
Digue'm.
No, que dic que segur que amb les teves explicacions ho entendrem perfectament.
Bueno, esperem-ho. Si no, ja ho saben, eh? Hi ha una pàgina web d'informàtica Grans Amics que poden enviar dubtes i consultar qualsevol cosa. Per aquests correus que normalment nosaltres enviem i rebem, sobretot, sempre des del correu nosaltres podem, diguéssim, seleccionar o agrupar tots aquests correus. És a dir, si tenim uns correus d'amics, podem fer una carpeta d'amics perquè tots aquells correus vagin a parar a aquesta carpeta, o si tenim correus de coses que ens interessa, com viatjar o coses així, també podem fer una carpeta per tenir-ho tot dins d'aquella carpeta. És només una manera de que tots aquells correus electrònics que tenim, igualment quan rebem cartes per casa, que posem les factures en un cantó, la publicitat en un altre, etc, etc, amb el correu, amb l'email, també hem de fer el mateix. Hem de crear unes carpetes per anar separant, per anar ordenant tots aquests correus que ens van que anem rebent. Per què això? Perquè la primera setmana o el primer mes no passa res, perquè podem tenir 10, 15, 20 correus, però al llarg del temps, clar, tot això es va acumulant, i si no mantenim un ordre, si no sabem classificar o posar cada cosa al seu lloc, després per trobar certes coses ens pot resultar una mica complicat. El Gmail té té dues opcions, és a dir, pots crear tu carpetes o pots etiquetar, entre cometes, aquell correu. Aquestes dues coses van juntes, però són completament diferents i la gent ho porta a confusió i per això segurament no ho toquen gaire. Etiquetar un correu és senzillament dir-li a quin grup forma part aquell correu. És a dir, si nosaltres tenim un cercle d'amics que sortim els caps de setmana o cada 15 dies o així i sabem que és el grup de festes, doncs podem etiquetar un correu que posi festes, eh? Etiquetar un correu no vol dir fer una carpeta on vagin a parar aquests correus. No sé si m'explico, és una mica complicat, eh? Una cosa és el lloc on guardem tots aquests correus, sí. I l'altra és que cada correu que nosaltres veiem, a part, i posa el Joan, doncs al costat posarà una etiqueta, com si diguéssim tots els que van vestits de verd o tots els que van vestits de vermell, doncs posarà doncs, el grup de festa, etcètera, etcètera.
Clar, diguéssim que és una manera, aquesta... és una manera d'organitzar el correu, no?
És una manera d'organitzar el correu, diguéssim, a primer cop d'ull. És a dir, posar unes etiquetes és com si sombregéssim amb colors aquests fluorescents, doncs que el vermell és per una cosa, el blau és per una altra, un altre color és per una altra cosa, és a dir, és perquè d'una manera genèrica es pugui veure de quin correu pertany a cada cosa. Uh-huh. Independent de l'etiqueta, independent d'això, a part, sí que hi ha unes carpetes, sí que hi ha diguéssim, la manera de poder fer unes carpetes on tu pots anar movent o desplaçant tots aquests correus per anar-los separant. És com si tinguéssim els calaixos de... que jo sempre poso l'exemple de la cuina, els calaixos dels coberts, doncs anar posant carpetes on hi hagi els ganivets, les culleres i les forquilles. Però on posa el calaix a fora, que posaria coberts, allò és una etiqueta. I el de dintre, on hi ha els espais per posar allò, serien aquestes carpetes. No sé si així es pot entendre una mica la diferència entre etiquetar un correu i posar l'etiqueta, la carpeta del correu aquest. Uh-huh. El Gmail té una opció automàtica que no cada cop que tu reps un correu l'has d'etiquetar o l'has de posar en una carpeta. Hi ha un botó que posa arxivar, que la gent no sap què vol dir, però és un botó que automàticament el que fa és posar-te cada correu on toca. Jo conec gent, avis, que, per exemple, els interessa molt llegir la premsa del dia i tenen una carpeta que em posa diaris. Ells cada dia reben el correu de La Vanguardia, el periòdic o del que sigui, si estan apuntats, i automàticament, quan posen arxivar, aquests correus van a parar a la carpeta que posa diaris. És només que piquin a la carpeta on posa diaris, en el caixetí on guarden tots els correus dels diaris, es poden mirar totes les notícies relacionades amb el món dels diaris. Aquestes tres diferències, el botó arxivar, el botó carpetes i el botó etiquetar, normalment són per manipular els correus, però no serveixen pel mateix. No sé si s'ha acabat d'entendre l'explicació.
Sí, jo però ho he entès.
Digue'm.
No, que dic que sí, que en principi ho he entès. Si alguna persona que ens estigui escoltant, exacte, si té el dubte ja sap que es pot posar en contacte amb nosaltres per doncs això,
no? I tornar-ho a explicar si fa falta, eh? Uh-huh. És a dir, una cosa és... si féssim un equip de futbol, de quin color portem la samarreta i l'altre a quin club pertanyem. Moltes vegades els clubs tenen un sol nom, però el color de samarreta podria ser que coincidís amb altres. Llavors, les etiquetes és senzillament això, etiquetar o deixar el color de l'etiqueta, el color del missatge, però la carpeta és senzillament el club on pertanyem, són dues coses diferents. L'opció més important i la que no es fa servir és aquest botó que posa arxivar del Gmail, que serveix per automatitzar totes aquestes ordres. És com si tinguéssim la taula desordenada i només picant aquest botó, en un principi, si està tot ben fet, el Gmail el que faria seria ordenar tots aquests missatges, posant-los a les carpetes, posant-los en els llocs que nosaltres hem decidit. Òbviament, aquesta decisió l'hem de preparar abans, és a dir, hem de dir, mira, necessito una carpeta que posi, un lloc que posi els viatges, no? Un lloc que posi els diaris, un lloc que posi, si rebem factures per internet, doncs factures, o un lloc que posi els meus amics, les meves amigues, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Vull dir, hem d'entendre que el Gmail té moltes possibilitats, però s'han de conèixer. A vegades, no només clicant, un sap què signifiquen, però espero que amb l'explicació d'avui, almenys aquests tres botons principals importants, es pugui fer servir una mica millor i més bé el correu de Gmail.
Uh-huh. I important, sobretot, destacar això, no? Que a vegades, moltes vegades, no en som conscients de les aplicacions i dels beneficis, no? que ens aporten, en aquest cas, el Gmail, no? El Google.
Sí, perquè pot passar això, que la gent entén que serveix per enviar missatges, però no acaba d'aprofitar totes les possibilitats que en donen. Jo penso que a vegades entretenint-nos a no fer el que sempre fem, sinó a provar altres coses, ens pot donar peu a descobrir coses que potser ens poden servir i que no sabíem que existien. Uh-huh.
Doncs Marçal, ara obrim el diccionari i avui parlem de la URL.
Sí, hi ha molta gent que em pregunta, quan els hi demano, escolta, digueu-me la URL que volem visitar. Es queden com parats, no? Els avis, si no els hi dius, digueu-me la web que voleu visitar, no acaben d'entendre què vol dir la URL. La URL, diguéssim, és l'acrònim per quan nosaltres volem, diguéssim, indicar una localització d'un recurs d'internet, és a dir, una pàgina web o un arxiu al que puguem accedir, etc, etc. La URL és aquest requadro en els navegadors que hi ha dalt de tot, que nosaltres normalment posem www.radioestel.com, per exemple, però la URL no és només per pàgines web, és a dir, podem penjar un arxiu o podem penjar un correu, i aquesta URL, a més de ser les tres Ws típiques, podria ser, per exemple, mail.elmeucorreu.com, o si volguéssim penjar un arxiu, podria ser ftp.elmeusarxius.com. És a dir, la URL és és la direcció, és com si nosaltres truquéssim per telèfon, és el número de telèfon on hem de trucar per aconseguir les coses. El més comú, òbviament, és una pàgina web que tothom sap que coneix, que comencen per 3 Ws, però hi ha moltes prefixes, no? No només les 3 Ws és una URL, perquè és una localització, o sigui, és el lloc on truquem, el lloc on anem a visitar les coses, sinó que n'existeixen molts més, com hem dit, el correu, o per penjar arxius, o per mil coses més. Vull dir, l'URL, encara que no es faci servir, diguéssim, per parlar, sí que és un terme molt utilitzat en internet.
Doncs, Marçal, gràcies i fins al proper divendres.
Molt bé, fins divendres.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui compartirem el nostre temps de ràdio amb Lluís Inglada. Ell és director de l'àrea de consultoria de l'Institut Cerdà i també responsable de l'estudi E3 sobre l'envelliment actiu i productiu. Lluís, bona tarda i benvingut.
Oh, molt bona tarda i gràcies.
Parlem d'aquest estudi E3 sobre envelliment actiu i productiu. A grans trets, primer de tot, per situar-nos, per què hi ha la necessitat de fer aquest estudi sobre l'envelliment actiu i productiu?
Val. A veure, aquest és un estudi que ha fet l'Institut Cerdà. L'Institut Cerdà som una fundació privada que ens dediquem a fer estudis moltes vegades més amb caràcter proactiu i d'identificar temes o idees que poden ser interessants, i sobre aquests temes desenvolupem projectes, i moltes vegades aquests projectes tenen un format de projecte multiclient, és a dir, amb diferents participants. En aquest cas, l'estudi va sortir de la idea de com la societat podia aprofitar l'experiència de la gent gran, tenint en compte, doncs, tota una sèrie de tendències prou conegudes, que és que cada vegada hi ha més gent gran, amb millor estat, amb més activa, amb una formació més sòlida i més diversificada, amb major experiència professional, etc. I el vam enfocar l'estudi molt des del punt de vista de com podíem aprofitar el valor de la gent gran, l'experiència de la gent gran, pensant especialment en els municipis. En el projecte qui participava bàsicament era l'administració local, eren els que van impulsar el projecte, juntament amb nosaltres, i el que es tractava és de veure, doncs, el paper de la gent gran a la vida del municipi, ajudant o donant suport en diferents aspectes de la vida del municipi, que van des, doncs, des de temes de gestió, temes de medi ambient, temes de promoció econòmica, temes de cultura, etc.
I el perquè de que sigui el món local?
A veure, bàsicament suposo que és un tema també potser més de tradició de l'Institut Cerdà, que treballem molt amb temes del món local, i identificant necessitats que hi havia en el món local veiem clar que les administracions locals, doncs, han de desenvolupar moltes tasques de gestió del seu territori, que compten amb recursos limitats, i que veiem que hi ha un recurs desaprofitat, permeteu que ho digui així, com a recurs, que és la gent gran. I que aprofitar aquest valor, doncs, és una cosa que als ajuntaments se'ls escapava una mica, doncs, de la seva capacitat de valoritzar i d'aprofitar, i que, per tant, doncs, a través de fer un estudi podíem donar les claus perquè poguessin aprofitar aquesta experiència.
I hi ha molta gent gran que potser arriba al moment de jubilar-se i no vol saber absolutament res, i vol dir, vull dedicar-me a descansar, no fer res, a desconnectar. Hi ha molta gent que pensa això?
Home, jo no tinc estadístiques d'això, però evidentment hi ha molta gent que pensa això i que després fa totalment el contrari.
És a dir, que està molt activa.
Sí, una persona que ha fet això la tens al costat, sóc jo. Jo recordo que quan jo treballava deia, en el moment que jo em jubili, segurament igual agafo i me'n vaig a la universitat a fer història de l'art o alguna cosa d'aquest tipus que m'agradava. Encara no he anat a la universitat. Vaig connectar amb FATEC i no paro. No paro. Ara, de fer coses que jo, de, amb la meva vida professional, no tenen res a veure amb el que estic fent. Que això és un altre, és un altre incentiu.
Una altra faceta, diguéssim.
Pots aprendre un ofici quan ja t'has jubilat, dedicant-te al voluntariat.
Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Continuem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat en aquest Grans Amics, avui amb Lluís Inglada, director de l'àrea de consultoria de l'Institut Cerdà i també responsable de l'estudi E3 sobre envelliment actiu i productiu. En Sergi, abans d'anar a la publicitat, llançava aquesta pregunta, no?, aquesta qüestió sobre el voluntariat,
sí.
Si és remunerat...
Sí, pot xocar amb les persones, pues, que tenen un títol i que es pensin que els hi prenen una mica el lloc. No?
Uh-huh. Sí. Com està aquesta situació?
A veure, això és un tema que s'ha de tractar amb cura, és cert, és a dir, el voluntariat, però no només el voluntariat de la gent gran, és a dir, el voluntariat sempre es pot considerar que està fent una feina que sempre es pot pensar que potser algú estaria disposat a pagar perquè algú fes aquella feina d'una manera professional, i moltes vegades no és així. Ara, sí que hem d'anar molt en compte, i en el tipus d'activitats que proposem de voluntariat sí que hem de mirar molt que estiguem afegint valor, és a dir, que el voluntariat afegeixi valor a alguna activitat, és a dir, o que sigui una activitat, com l'exemple que es posava abans, doncs, de la biblioteca d'un poble petit, doncs, que no té cap professional que pugui gestionar, doncs, que pugui haver-hi algú que se n'ocupi, o un poble petit on no té personal, doncs, que treballi en el turisme, i que hi ha un veí o veïna al poble que té la clau d'església i l'obre, l'ensenya i explica, doncs, és a dir...
El Museu Arxiu en ve al cap, per exemple, no?
També hi ha molts... Els observadors cívics, que és un projecte nostre. O sigui, la persona gran que pren el sol i passeja pel poble i que va prenent nota dels desperfectes que hi puguin haver a la via pública, l'enllumenat o el que sigui, i li passa una nota a l'Ajuntament. Uh-huh. Pues és una activitat útil que pot tenir, pues, no sé, alguna petita remuneració. No parlo d'un sou ni molt menys.
Uh-huh. Lluís, com va anar la taula rodona que es va fer el dia 8? Sí, que vau parlar sobre envelliment, no? També, una mica?
Sí,
bé, va donar a conèixer aquestes conclusions.
Sí, vaig tenir l'oportunitat de participar-hi i vam fer una ponència sobre el projecte i després van haver-hi, no sé, potser l'Enric ho pot explicar millor, però després van haver-hi una sèrie de taules rodones molt interessants.
Sí,
es va abordar el tema des de diferents...
Hi van haver diferents tiques. Persones de diferents àmbits, des de BAE, que és els voluntariats d'assessorament empresarial, ell va fer el seu estudi, i van haver diferents, no? Des del Banc dels Aliments, el president, tothom va explicar el voluntariat des de la seva òptica.
Uh-huh.
Va estar força bé i es van arribar a conclusions que hem dit aquí, que hem estat dient aquí. Que aquí hi ha un tema que és important, que és que et jubiles als 65 anys cada any, o sigui, que en aquesta època, amb una expectativa de vida, que si no tens un sotrac de salut, tens 20 o 25 anys per endavant, i el que no pots fer aquests 20 o 25 anys és estar davant de la tele, perquè al final acabaràs divorciant-te de la teva
però pots viatjar.
Està demostrat que mantenir-se actiu és bo per la salut, és a dir, és una relació de que tothom hi guanya, un win-win que es diu, no? És a dir, hi guanya la persona gran perquè es conserva la salut i guanya la societat o el municipi
de tot,
perquè rep un valor, és a dir, això és evident. Després, una altra cosa, ara que he comentat això, que sempre diem també, parlem de gent gran sempre, i parlem de gent gran com si fos a partir dels 65 anys cap endavant. Estem parlant d'això, doncs, de 25 anys de vida on passen moltes coses, i aquests 25 anys s'haurien de també d'analitzar millor i segmentar millor. Si agafem el símil d'una persona de 15 anys, un nen, un noi de 15 anys, i l'assumim 25 anys, en aquest període de temps passen moltes coses. Acaba d'estudiar, troba la primera feina, potser es casa, potser té fills, i tenim molt clar que hi ha diferents etapes de la vida en aquests 25 anys d'un noi de 15 fins als 40 anys. Clar. En canvi, la gent gran ho tractem tot en bloc, i potser també s'hauria de pensar que hi ha diferents necessitats i oportunitats que ens presta aquesta trajectòria de 25 uh-huh. anys o 30. Doncs. Sí.
Lluís, hem esgotat el temps. T'haurem de convidar un altre dia perquè continuïs explicant-nos les conclusions d'aquest estudi. Lluís Inglada, gràcies.
A vosaltres.
I també a vosaltres.
Ja no podem dir res més.
Ja no.
Despedir-se.
Hem de posar música.
Pues gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 27 77.
Tanquem la setmana i ho fem amb una proposta musical que ens arriba des de la Seu d'Urgell. Pere Masvidal ens demana escoltar Jo no sé ballar, de Pep Sala. Amb ella ens acomiadem. Que passeu bona tarda de divendres i un bon cap de setmana.
Ràdio Estel.